Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passant d'un quart de 12, seguim avançant plegats en aquest matí de dimarts 4 d'octubre. El 1993, el dissenyador urbà Alan Jacobs va publicar el llibre Grans carrers, on es troben des de l'Avinguda dels Camps Elisis de París, el Gran Canal de Venècia, el Market Street a San Francisco, la cinquena avinguda de Nova York o el Passeig de Gràcia de Barcelona. Un carrer que aquest 2022 celebra els seus primers 200 anys d'història. Per sumar-nos a aquesta celebració des del matí a Ràdio Estel, doncs volem posar en valor el que representa un dels carrers més luxosos del món, que entre moltes altres coses acull turistes, com ja sabeu d'arreu, per veure doncs algun dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Hi ha tantes coses que podem explicar d'aquest carrer i per això avui parlem amb l'historiador Dani Cortijo. Dani, què tal? Molt bon dia. Hola, Dani, què tal? Com estàs?
Hola.
Bon dia. Hola, Dani, què tal? Bon dia.
Sí, em sentiu.
T'escoltem perfectament. Ens escoltes bé, tu?
Sí, sí, una mica de retorn, però bé, sí.
Vinga, doncs, Dani, clar, el que destacava, no sé si ens has escoltat prou bé, el Jacobs, el dissenyador urbà, Alan Jacobs, del Passeig de Gràcia, era aquesta pavimentació de les voreres dissenyada per Gaudí, que és la veritat exquisida, o que les branques dels arbres sembla que formin doncs una bòbeda contínua al llarg del passeig. Tu, com a historiador, què destacaries del Passeig de Gràcia?
Doncs el Passeig de Gràcia, una de les coses importants que té és que és una avinguda que ha esdevingut una de les més importants de Barcelona i en el seu moment que tingués la popularitat que té. Perquè, clar, hem de pensar que Barcelona des de l'època romana sempre ha estat una ciutat emmurallada. Quan fan el Passeig de Gràcia, allò quedava enmig del no-res. Era un caminet petit, que era el Camí de Jesús, que portava un convent i que unia Barcelona amb Gràcia. I el fet que passada un lloc del no-res a passar a ser un lloc de referència de la burgesia implica un canvi de mentalitat molt important. O sigui, estar fora muralles era estar a camps de conreu, i d'això passem a que és l'avinguda, diguéssim, les avingudes més senyorials i més importants de Barcelona.
Clar, ara parlarem de la importància de les muralles, Dani, però com a ciutadà, què és el que t'agrada més del Passeig de Gràcia? Què en destacaries?
Doncs a mi una de les coses que m'agraden, per exemple, són els fanals, que són molt originals i encara conserven alguna de la simbologia antiga de Barcelona, com per exemple el ratpenat i la corona comtal, que han caigut en desús i que, com a nostàlgic, trobo que és un símbol maco, per exemple. I després és veritat que no hi vaig a comprar gaire perquè no tinc el poder adquisitiu per comprar el Passeig de Gràcia, però sí que és veritat que és un lloc agradable de caminar, sobretot durant la pandèmia, que no hi havia tants turistes, tot s'ha de dir.
Clar, tot s'ha de dir, ara en parlarem també d'això. Ara estaves parlant de la simbologia, no?, del ratpenat. Què volia dir, Dani?
Doncs això, per exemple, ens ho trobem en antics escuts de Barcelona i també a València, a Mallorca, a altres llocs, i ve derivat d'una llegenda en què diuen que Jaume I, quan havia de conquerir Mallorca, se li va aparèixer un ratpenat a la tenda de campanya i hi ha qui diu que el ratpenat va començar a donar cops contra l'interior de la tenda, i aquí diu que contra un timbal de guerra que hi havia, i el va avisar de la presència dels sarraïns i gràcies a això va poder, diguéssim, sortir lliure d'aquesta emboscada i a partir d'aleshores va conquerir València. Aleshores va ser un emblema personal d'aquest comte Barcelona, rei d'Aragó, que després va ser rei de València, de Mallorca, etcètera, etcètera. I per això el tenim fins i tot en escuts d'equips de futbol, doncs de Mallorca, del València, i del primer escut del Barça, per exemple, també tenia aquest símbol. I no deixa de ser un animal, doncs que, no sé, Batman també li agrada molt als joves, no? Doncs si aquí teníem una ciutat que tenia com a símbol el ratpenat, no sé per què l'hem perdut, la veritat.
No, és que clar, la simbologia que ens estàs explicant, mira, ara en parlàvem de fet fa uns instants del ratpenat, però això de sortir ben parat, no?, i de poder sortir d'alguna manera exitosament. Per cert, Dani, sí, un dels criteris per estar entre els grans carrers del món és que aquests carrers creïn comunitat. Possiblement aquesta funció, tu creus que ha canviat si comparem els anys 20 del segle XX amb l'actualitat, si parlem del Passeig de Gràcia?
Totalment. O sigui, gent que visqui al Passeig de Gràcia n'hi ha molt poca, igual que la Rambla. Que si parlem del Passeig de Gràcia hem de parlar de la Rambla, perquè si abans hem parlat de com va costar que esdevingués popular el Passeig de Gràcia és perquè aquesta popularitat la tenia la Rambla. I va costar molt, sobretot a la gent, diguéssim, als burgesos de la ciutat, canviar el xip de que la manera de socialitzar i de donar-se a conèixer no era passejant-se per la Rambla amb les criades, sinó fer-ho al Passeig de Gràcia. Aleshores, què passa? A la Rambla tampoc hi viu ningú, ara. A Passeig de Gràcia, poca gent, i normalment són franquícies de grans empreses. En aquest sentit, jo crec que s'ha despersonalitzat una mica tant el Passeig de Gràcia com tot el que és el centre històric de Barcelona, en aquest sentit. Però no només ens passa a nosaltres, és un procés pel qual està passant a Londres, està passant a Berlín, està passant a diverses ciutats. Clar. Però sí que és veritat que, per entendre això que deia de la comunitat, podríem dir que a Barcelona, per exemple, un passeig noble seria el carrer Montcada antigament, o, per exemple, la Rambla, no? I quan es van enderrocar les muralles i va sorgir aquest Passeig de Gràcia, el Passeig de Gràcia estava destinat a ser el nou passeig, diguéssim, de la burgesia. Però, com us dic, aquesta gent doncs, no s'habituava a una tradició que havien tingut durant tants anys a fer-se les cases allà. Clar, ara, el Passeig de Gràcia em sembla molt bonic, però quan va començar a fer el Passeig de Gràcia, allà era un descampat i eren tots camps de conreu, zona militar, no es podia conreuar fins aleshores, i de fet el nom de Camp Fangans ve d'aquí, no? De l'època en què es va fer l'Eixample, i tot eren bàsicament solars, que havien deixat ser camps de conreu, i si anaves pel Passeig de Gràcia, doncs acabaries amb totes les botes enfangades. De fet, encara queden alguns edificis antics, sobretot a l'Eixample, una espècie de coses en forma de U a les portes de l'entrada, que és per treure's...
El fang?
Per treure el fang a les sabates, eh? O sigui, que és una cosa superantiga, aquesta.
Que
aquí ens ve el sobrenom, eh?
Sí, sí.
I Xapín, suposo que vindrà d'una altra cosa, però que enfangués és això.
Ho saps, la història
de la comunitat, no?
Sí, sí. No, Dani, perdona.
Si el passeig de la burgesia va passar a ser aquest, el passeig dels obrers era el paral·lel. Aleshores, hi havia com el carrer dels rics i el carrer dels pobres, no?
Sí.
Hi havia tots els teatres populars, tots els cabarets, tota aquesta cosa una mica més, diguéssim, de baixos fons, era la zona del poble sec, i la gent, doncs, rica, doncs, anava al Passeig de Gràcia. De fet, no cal anar gaire lluny. Si ara mateix passeges pel Passeig de Gràcia i després et fiques al Raval, veuràs un canvi del tipus de gent que trobes i el poder adquisitiu que tenen bastant apuntat, diguéssim, no?
Clar.
I una cosa que sí que és interessant, que trobo, és que, clar, és una mica contradictori el fet de voler fer un passeig nobiliari, que la idea de Cerdà no era aquest, eh? Però fer una avinguda maca i el que vulguis, que els promotors després van voler que fos un passeig, diguéssim, burgès, amb la idea d'un cert igualitarisme dels plans de Cerdà, no? Què passa? Que et xoca molt el fet que totes les cases tinguin la mateixa planta i tinguin la mateixa estructura i més o menys els mateixos pisos, amb el fet innat, no?, de la gent poderosa intentar demostrar el poder que tenen. Per això va sortir com una contrapartida, es va utilitzar el modernisme, que ja era una cosa europea i bastant arrelada, i el que van començar a dir és, d'acord, si els planos m'obliguen a tenir la planta de la casa igual que la del veí, el que hauré de fer és distingir-me amb la façana. I d'aquí va començar, doncs, que les grans famílies, doncs, que els Batlló, els Ametller, etc., comencessin a encarregar als arquitectes més coneguts una façana totalment diferent que fes destacar la seva casa sobre la resta. És una mica en contra de tot l'esperit de la Pla Cerdà, no? Però com faràs que aquesta gent que abans tenien el Palau Moja i aquests palaus del centre de Barcelona, de sobte digui, no, és que vosaltres estareu en un pis que estèticament per fora serà igual que un menestral o una persona que treballa a una fàbrica, no? I va començar tota aquesta lluita. Gràcies a aquesta lluita, una mica d'ego i de soberbia, doncs ara ens queden algunes de les joies del modernisme més conegudes a Barcelona. I, de fet, l'Illa de la Discòrdia, que és on estan allà totes...
Clar, és que anava a dir, no? Són el conjunt de 5 edificis, que és aquesta rivalitat de les famílies que ens estàs explicant, que estic seguint fil per randa, que no sabia, no? Que és aquest conjunt de 5 edificis que deies. Casa Lleó, Morera, de Domènec i Montaner. La Casa Molleres, d'Enric Sagnier. Quina més, Dani? La Casa Bonet, no? Del Coquillat, la Casa Ametller, la Casa Batlló, d'Antoni Gaudí. Clar, la burgesia va ser determinant, no? Perquè avui també estiguem parlant d'aquests 200 anys de Passeig de Gràcia. Ho veus així, també?
Sí, i de fet...
Espera.
És important que li diuen el desastre del 98, que seria quan es va guanyar Amèrica, perquè, o sigui, les últimes colònies, la gent va guanyar, diguéssim, la independència, però aquí el que va passar al final és que es veia com un gran desastre, però tota aquesta gent, que eren amos de grans plantacions d'esclavistes i etc., van agafar tots els seus quartos, les seves inversions, i van tornar cap a la península. D'aquí ve tot el tema dels indians i tot això. En aquell moment es dispara tant al Passeig de Gràcia com a Sitges i altres localitats, diguéssim, tots aquests capitals i aquestes inversions tornen a la metròpoli i és el moment en què es comença a invertir molt en tema immobiliari. Després hi ha una altra cosa important. Estem al segle XIX i és una època en què ha canviat molt la societat, hi ha molta bipolarització de classes socials i comença també la conflictivitat obrera. Aleshores, hi ha gent que hi ha elements de la burgesia que diuen que dedicar-se a la indústria és molt conflictiu perquè has de lidiar amb aquesta nova classe social i, evidentment, hi haurà vagues, hi haurà fins i tot una època d'epistolarisme, i durant una època moltes d'aquestes fortunes deixaran la indústria i es dedicaran a invertir en tema immobiliari. Com que em diguéssim, no era un tema tan conflictiu. Mm-hmm. I això també fa pujar moltíssim tot el que siguin doncs, grans construccions o coses una mica més diguéssim, vistoses a nivell arquitectònic.
Mm-hmm. Avui estem parlant amb l'historiador Dani Cortijo, a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel, parlant del Passeig de Gràcia, que celebra aquest any els 200 anys d'història. Dani, la veritat és que és un regal passejar pel Passeig de Gràcia. Miris on miris, tot és bonic, no? Des del paviment, els fanals, els bancs, també s'hi ubiquen, doncs, ara en parlàvem, alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, com la Casa Lleó, la Casa Ametller o la Casa Batlló, no? La Casa Güell d'Antoni Gaudí. És habitual, Dani, trobar carrers tan ben assortits i que s'hagin sabut, sobretot, mantenir en bona forma al llarg dels anys?
Home, si nosaltres veiem com era el Passeig de Gràcia, ha canviat bastant, també. O sigui, em sembla que s'hagi mantingut molt, però, per exemple, hi ha hagut aparadors modernistes que a la botiga de l'OEB mateix van destruir bona part del patrimoni. O sigui, tampoc ens ho sembla, perquè té un aire molt antic tot en general,
sí,
però també s'han destruït moltes coses. El que sí que és veritat, que el fet de ser un passeig emblemàtic, ja sigui, per exemple, podria ser el Passeig de Gràcia, com podria ser la Rambla, doncs diguéssim que la gent té una espècie de sensibilització una mica més gran respecte a preservar el patrimoni d'aquests llocs. Evidentment, si en comptes d'això agafes un carrer doncs més secundari, no sé, el carrer del Carme, un lloc d'aquests que encara són més antics, normalment hi ha més permissivitat en destruir les coses.
Què s'ha destruït, que deia, feies tu referència, Dani, en aquests 200 anys, que diguis, ostres, això...
Doncs a veure, en general s'han destruït bastant, no et sabria enumerar totes les coses que hi ha, però la
Pesomia,
tots els edificis que vegis que són d'una planta una mica més nova, la Borsa de Barcelona mateix, etc., doncs són fets sobre antics edificis, no? I clar, evidentment, això canvia una mica les coses.
Avui amb l'historiador Dani Cortijo ens està ajudant a fer una bona volta, un tomb pel Passeig de Gràcia, amb la coincidència doncs, que se celebra aquests 200 anys d'història. I, de fet, ara ho dèiem amb el Dani, el Passeig de Gràcia té alguns dels edificis i dels comerços més icònics de la ciutat, entre ells la Casa Batlló. Amílcar Varga, responsable del Patrimoni Mundial de Casa Batlló. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Quan esmenten el que passa a Casa Batlló, les meves espàtries una mica tiren cap a baix. És una gran responsabilitat. Bon dia.
Tens molta responsabilitat, no, Amílcar? Escolta, mira, per això anàvem a preguntar com és això de treballar un dels carrers més bonics de la ciutat, no? On hi arriben milers de persones d'arreu del món per contemplar-lo.
La veritat és que és un privilegi, és un repte, tot plegat, i sobretot és una gran responsabilitat històrica, perquè de les coses ben fetes i de les coses no tan ben fetes ens serem responsables no només de cara al veïnat, sinó de cara a la humanitat sencera. I quan dimensiones això, jo puc dormir tranquil, però de determinats moments dius, estàs realment fent història i realment estàs formant part d'un continu d'esdeveniments que al llarg d'aquests 200 anys han canviat no només un passeig, sinó una ciutat, un país, un territori i un continent.
I escolta, Amílcar, quin creus per tu que és el secret perquè en un passeig de tan relativament petit, si m'ho permeteu, hi hagi tanta vitalitat i alhora tanta diversitat?
Jo crec que el fet de que la gent faci seu és el que fa que aquests espais puguin ser gaudits per moltíssima gent, sense importar la classe social, de si pot permetre's anar a les botigues que hi ha en aquest carrer, però que ja visualment passejar amunt i avall a qualsevol època de l'any és un goig. Per tant, si la gent s'ho fa seu, i per dir fer-ho seu no és que tingui la pòlissa ni la factura ni el títol de propietat, sinó que el faci servir i que el gaudeixi i que la gent continuï passejant i gaudint-lo, com pot ser una ciutadella o un els espais o Montjuïc on la gent aquí fa seus també i fa un ús adient a les característiques de cada espai.
Clar, a hores d'ara el Passeig de Gràcia, més de ser un eix comercial, és tot un reclam turístic, ara en parlarem també, és tot un aparador internacional de la ciutat. Tu, com a responsable del Patrimoni Mundial de Casa Batlló, què diries que valora la gent a Milcar, tant ciutadans com visitants, com per exemple d'un espai tan emblemàtic com és la Casa Batlló?
Jo crec que gaudeix molt de la capacitat d'atraure i d'aquesta arquitectura que s'ha fet universal a partir de les formes, dels colors i dels continguts que té un passeig com aquest i una casa com aquesta. Crec que el fet de que el Gaudí no hagi deixat per escrit en pedra que volia representar en la seva arquitectura fa que la gent tingui la llibertat creativa i interpretativa, que afortunadament, a diferència d'altres monuments que hi ha hipòtesis que si estan fets pels ovnis o els alienígenes, aquest patrimoni sí que sabem qui ho ha fet, qui ho ha encarregat, i per tant, tot això, les llegendes, i el fet, per exemple, que la Casa Batlló posi les roses als balcons al dia de Sant Jordi també fa que aquest engagement, aquest apropament al patrimoni immaterial faci que la gent s'estimi una casa com aquesta i un passeig com aquesta i una ciutat com aquesta, perquè són no només pel bé de la façana de la Casa Batlló, sinó pel bé de la ciutat i de Catalunya sencera.
Amílcar Vargas, responsable del Patrimoni Mundial de Casa Batlló. Moltíssimes gràcies, Amílcar.
Un plaer.
Passejant avui pel Passeig de Gràcia, avui continuem doncs, aquest passeig amb l'historiador Dani Cortijo. Clar, amb l'excusa d'aquests 200 anys de la seva existència del Passeig de Gràcia, de fet, el bicentenari d'aquesta emblemàtica avinguda es considera, Dani, un esdeveniment d'excepcional interès públic, no? Que també ens ha cridat l'atenció.
Sí, sí, jo crec que és una cosa bastant important el fet de... El Passeig de Gràcia marca una nova Barcelona, no? Després de les muralles, només cal veure com evolucionen els mapes, no deixa de ser un fet molt important per la ciutat.
Clar, ara tu parlaves de les muralles. Abans també n'han parlat. Nosaltres entenem que els barcelonins de l'època no es podien imaginar, de fet ens ho has explicat també, Dani, que aquell passeig acabaria sent un dels eixos centrals de la ciutat. Per què era un moment que encara s'era reticent a créixer fora muralles, oi?
No, reticent, no. La gent està encantadíssima, menys pel fet d'abandonar els llocs de prestigi anteriors,
sí.
En el sentit que és que no es podia. O sigui,
yeah.
Hem de pensar que Barcelona, des del segle I abans de Crist, quan es funda, fins gairebé la Guerra de Successió, sempre serà una ciutat que anirà creixent amb les seves muralles, però aquestes muralles tindran un caràcter totalment defensiu, no? Si t'atacaven, doncs tenen unes muralles per poder-te defensar. A partir de la Guerra de Successió la cosa canvia bastant, no? Perquè aquestes muralles, a partir de diguéssim, el candidat borbònic guanya la Guerra de Successió amb una gran resistència per part de la ciutat de Barcelona, es considera que Barcelona és una ciutat que s'ha de controlar. I és el moment en què s'enderroca el barri de Ribera, es construeix també la Ciutadella, que ara és el parc de la Ciutadella, que era una ciutadella militar, i a més que els canons de Montjuïc començaran a apuntar al centre de Barcelona. És una època de moltes revoltes, i Barcelona gairebé, aquella muralla, que era una muralla defensiva, es transforma en una espècie de mur d'una presó, no? És curiós que per exemple, moltes ciutats, fins i tot de vegades quan feia ruta la gent em deia, per què no s'han conservat més trams de la muralla medieval, no? L'únic tram visible des de l'exterior que queda ara mateix és el tram aquest que hi ha al costat de les drassanes, a la part baixa del paral·lel. En canvi, tenim el quadruple, tenim molt més trossos de muralla romana, que sí. Era molt més petita i molt més obsoleta, diguéssim, que d'aquesta muralla. La consigna va ser, hi havia un pamflet que era abajo las murallas. O sigui, la gent tenia un odi a viure dintre aquestes muralles perquè no eren unes muralles estimades, ja eren unes muralles que havien passat a ser defensives a ser els murs d'una presó. Llavors, ja dic, la reclamació era tirar les muralles de terra i poder construir fora. La gent vivia en condicions bastant infrahumanes,
clar, clar.
I el que feien, com que podia créixer la ciutat, era fer que els pisos pugessin cada cop més amunt. D'aquí també una mica l'obsessió de Cerdà, que quan fa el Pla Cerdà, en comptes d'intentar arreglar la ciutat vella, que va intentar, va planificar el que actualment després ha acabat sent la Via Laietana, o per exemple la Rambla del Raval, ell havia pensat la Via A, B, no sé quantos, no? Però més que ara era escapçar-ho perquè passés l'aire pel mig, eh? Però ell que va abandonar Ciutat Vella, perquè ho va donar com per impossible, i va començar l'Eixample. Una cosa curiosa que hi ha és que abans he parlat d'aquests plans que tenia a Cerdà d'una ciutat més o menys igualitària i com s'acaben modificant. Els interiors d'illa haurien de ser tots verds, per exemple. O una anècdota que sempre explico és que Cerdà va dir que els edificis, no sé si va dir que havien de tenir només quatre plantes o així. I per això, a part d'un altre tema curiós, no? S'havia de tenir prou aire en una habitació d'un matrimoni com per poder respirar aire nou tot el dia. Ara a nosaltres ens semblava una tonteria, però fins al Covid ara sí que hem tornat a tenir aquesta sensibilitat.
Sí, no? Clar, ho hem tornat a pensar.
Quan anem a la típica consulta d'un dentista que està a l'Eixample, veiem que els sostres són superalts.
Superalts, sí.
I el que deia, per exemple, doncs ell va dir, no sé, ara no me'n recordo exactament, però que podien haver-hi quatre plantes, i aleshores es van inventar això de principal, entresol, àtic, sobreàtic, recontra sobreàtic, perquè sobre el paper només hi havia primer, segon, tercer i quart.
Bona.
Totes aquestes trampes, sí. Totes aquestes trampes van fer que la idea original de l'Eixample, que en el seu moment estava, era molt moderna i molt innovadora, s'hagués una mica pervertit. Parlant del Passeig de Gràcia, doncs aquest tipus de casa és tot el contrari, no? Acaben sent un palau amb la casa Batlló mateixa per dintre, o la Pedrera, que veus que les parets són corbades, que és la irregularitat brutal, i té la seva gràcia, no?, d'intentar rebel·lar-se contra un model que hauria de ser molt igual per intentar destacar. O sigui, aquells costums culturals no es perden, tampoc.
Dani, estaríem parlant de tu, amb tu, aquí, del Passeig de Gràcia, hores i hores, eh? Però, escolta, ho hem de deixar aquí, però no volíem passar l'oportunitat. Tu li canviaries el nom al Passeig de Gràcia o no?
Doncs crec que una de les coses bones del Pla Cerdà és que hi ha certs passejos, com per exemple el Passeig de Gràcia, que és bastant neutral, perquè l'antic camí de Jesús que portarà Gràcia, jo personalment no li canviaria el nom. Igual que el Paral·lel o la Meridiana, són noms bastant neutrals que, per molts que canvien els ajuntaments, crec que ningú li molestarà.
Mira, escolta, aquest matí, en aquest programa, hem parlat de les obres per transformar un altre carrer important de Barcelona, com és el de la Rambla de Barcelona. En el cas de la Rambla, els veïns del carrer reivindiquen, no?, que el carrer torni a ser dels barcelonins. Com podrien conviure, sí. Dani, breument, el teu punt de vista, turistes i barcelonins en un mateix eix comercial?
Jo crec que és difícil. Més que res que no estem en un procés en el qual només estigui Barcelona, sinó, com dic, és un procés de massificació turística internacional. Jo, en això sí que soc molt conservador i tiraria del proteccionisme. Intentar mirar quin tipus de comerç hi ha a cada lloc, regular què es pot vendre, què no es pot vendre, i si volem atreure un tipus de turisme de qualitat, que no té per què ser un turisme amb més poder adquisitiu, doncs certs productes s'han de deixar d'oferir com a els típics tòpics, no?, d'una paella cremada a 40 euros, doncs, si el que volem és qualitat turística, tu no pots, una ciutat que té no sé quants anys d'història, que estigui venent coses com a pròpies que no ho són. Si tu estàs mentint al turista, és una manera de no respectar-lo, no? Després no esperis que respectin a tu.
Dani Cortijo, historiador, merci, gràcies, de debò.
Gràcies, adéu, adéu.
Radio Estel